Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Demano perdó perquè aquests dies m'he deixat emportar per la ràbia, l'eufòria, la bilis, les imatges, els comentaris, els whatsapps, els vídeos, les crides, les proclames. Lamento molt haver caigut en la provocació i renego de cada adjectiu amb el que he desqualificat a personatges com en Xavier García Albiol. Em retracto d'haver parlat de clavegueres per referir-me a personatges i a manifestants d'ultradreta que van venir a Barcelona a manifestar-se i a llançar pedres contra els balcons que tenien estelades. Renego d'haver titllat d'imbècil en Pablo Casado per dir que el president de la Generalitat de Catalunya podria acabar com el president Companys. Detesto haver dit feixistes els fundadors de Societat Civil Catalana. També reitero les meves disculpes als periodistes de Televisió Espanyola, els quals he acusat de manipuladors per mostrar de manera terriblement esbiaixada tot el que té a veure amb el procés que viu Catalunya. Dissabte, via Twitter, em vaig encarar amb una associació de guàrdies civils de La Rioja, als quals els vaig recordar amb imatges de l'1 d'octubre que el seu comportament amb la gent de Catalunya els fa indignes. I quan la Inés Arrimadas va denunciar una pintada que la insultava, vaig fer meva la seva pròpia frase i què esperaves? Que ella mateixa li va deixar anar a l'Anna Gabriel quan la van amenaçar a València. No me'n sento orgullós, al contrari. I ahir vaig començar a esborrar aquestes piulades que a mi mateix em fan mal als ulls. Els que em coneixen saben que sóc una mica malcarat, però que és més un posat que altra cosa. No m'agrada barallar-me i no m'agraden els insults, i en tota aquesta voràgina que estem vivint, sincerament, m'he deixat endur. No m'agrada dir imbècil, no m'agrada dir feixista, no m'agrada menysprear a tota aquesta gent i per això em disculpo. I em disculpo a mi mateix, perquè insultant-los a ells, estic fent, en una petita part, el mateix que ells han fet amb mi en cada piulada, cada declaració, cada càrrega policial, cada insult, cada bandera amb l'àliga franquista, cada amenaça i cada falsa mostra de voluntat de dialogar. I ara per ara, jo mateix no tinc la sensació d'haver caigut tan baix. Són les 8 del matí i 3 minuts.
Empordata. L'anàlisi de l'actualitat a partir de les dades.
Doncs això arribarà en un altre moment. Ara per ara engeguem el supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I com sempre comencem amb la previsió meteorològica. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui una jornada amb predomini de l'ambient assolellat. Només seran alguns núvols baixos els que apareixeran a primera hora del matí. Temperatures que es moren entre els 25 graus de màxima i els 10 de mínima. I els propers dies marcats per les altes pressions, amb temps estable i en conjunt assolellat.
Gràcies, Martí. I a les 8 i 3 anem als titulars. Que repassem, com sempre, amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ja té a les mans el projecte del futur Parc Central. Estarà situat a l'entorn de l'Asil Surís, al centre de la vila. El parc ha de servir per endreçar el trànsit i crear una zona àmplia per a lleure, activitats i espais verds. És un dels projectes estrella del govern de Tots per Sant Feliu, Esquerra i el PSC.
L'alcalde de la Tallada posa una denúncia per les càrregues de la Guàrdia Civil al municipi l'1 d'octubre. Ho fa per les ferides causades a diversos veïns i per les destrosses causades a l'Ajuntament, on els agents van requisar l'única urna que hi havia.
Els grups del PDeCAT i COET rebutgen la congelació de taxes que el govern de Torroella de Montgrí va presentar al darrer ple municipal. A més, denuncien manca de diàleg. El PDeCAT renuncia a presentar-hi propostes com a mesura simbòlica de protesta. COET demana reduir els impostos que afecten més a les famílies.
Surt a concurs la redacció del projecte del futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols per 121.000 euros. La licitació és el primer tràmit administratiu perquè l'equipament sigui una realitat. Està previst que el museu obri el 2020 al monestir de Sant Feliu.
La presidenta d'Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, admet que no s'esperaven el creixement espectacular de l'Oncotrail en només 5 anys. La cursa solidària ha recaptat enguany 220.000 euros i ha comptat amb 1.584 participants. Ferrer destaca a Ràdio Capital l'aposta per la transparència dels comptes de la fundació que gestiona aquests recursos.
El Consell de la Gent Gran de Palafrugell demana un nou local per poder desenvolupar les seves activitats. L'actual espai és a les Palmeres, al carrer de Martí Jordi Frigola, encara que inicialment es trobava a la planta baixa de Can Genís. El govern municipal diu que aviat disposaran d'aquesta nova seu.
Comença la 6a edició del Palamós Gastronòmic. El programa d'activitats dona protagonisme als productes pesquers de la vila i a l'espai del peix. Tallers de cuina, menús gastronòmics, tast de vins i visites a cellers són algunes de les propostes d'aquesta jornada.
I això us ho explicarem durant el dia d'avui, durant el programa d'avui, que en el que entrevistarem en Boris Weitzman, que és biòleg del projecte Sèpia David.
És un projecte per ajudar a recuperar les sèpies i calamars de la Costa Brava. El que fan és recuperar els ous que recullen les xarxes de pesca per posar-los en incubadores.
Serà d'aquí una estona. I a les 8 i 6 entrem en matèria. Perquè l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ja disposa del projecte del futur parc central situat a l'entorn de l'asil Surís. Es tracta d'un dels grans projectes del mandat del govern de Tots per Sant Feliu, Esquerra i el PSC. L'àmbit de l'exterior de l'asil Surís està situat al centre de Sant Feliu de Guíxols, David Perrenyó.
És un entorn amb una alta densitat d'habitatges i de trànsit, amb aparcaments dispersos. El consistori creu que aquest entorn ha d'esdevenir un punt d'unió i de confluència per a la ciutat. Amb aquest parc es pretén endreçar el trànsit i crear una zona àmplia de lleure, activitats i espais verds. Ho explica l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes.
I la veritat és que és una de les obres que uneix, vol unir la part alta de Sant Feliu amb la part baixa, la part més antiga, i que donarà doncs peu en aquesta ròtula de ciutat, que estem actuant en un espai que esdevindrà un espai verd, on ara hi ha un espai que és molt dur, sense zones verdes.
Aquesta actuació es vol dividir en dues fases. La primera, prevista al llarg d'aquest any, inclou l'exterior de l'asil i l'actual aparcament de la plaça L'Abric. Comptarà amb una inversió d'uns 2 milions d'euros per unes obres que tardaran 10 mesos. S'eliminaran les actuals tanques de l'asil per obrir un ampli espai. Així, els jardins interiors passaran a ser públics. També es projecta una làmina amb jocs d'aigua.
Aquesta és una de les actuacions que permeten salvar el desnivell existent entre l'actual pineda de l'asil i l'esplanada de l'aparcament. La segona fase, llavors, preveu una nova residència i dignificar l'edifici històric. En aquest darrer moment, preveuen construir un centre cívic amb espais de lleure i altres complements.
En el marc d'aquesta reforma, l'Ajuntament enderrocarà una de les dues naus de l'antiga empresa Aglotap per reconvertir-la en aparcament per a 80 places. L'enderroc d'aquesta antiga fàbrica no serà total, ja que es mantindrà un dels edificis situats a l'interior, per tal que pugui esdevenir d'ús públic. La previsió és que aquest enderroc es faci a principis d'any amb uns 4 mesos de durada.
I no ens movem de Sant Feliu de Guíxols, perquè han tret a concurs la redacció del projecte del futur Museu Thyssen. La licitació del projecte suposa el primer tràmit administratiu perquè l'equipament sigui una realitat. La redacció del document surt a concurs per 121.000 euros.
Alhora, el mes que ve s'iniciaran les excavacions arqueològiques a la plaça de l'Abadia i actualitzaran el pla director del monestir amb la futura instal·lació del museu. Ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
Hem agrupat diversos documents urbanístics, que seria el pla director, l'estudi arqueològic, i el projecte també recull els estudis geotècnics i topogràfics que ja havíem fet prèviament, i aquest projecte bàsic i executiu que ens ha de donar ja sí la foto final de com serà el museu i com quin cost haurem d'afrontar per portar-lo a terme.
Les obres i la museïtzació de l'espai es calcula que tindran un cost de 6 milions d'euros, una inversió que es cobrirà amb les aportacions de la Generalitat i la Diputació, però també a través de fons propis de l'Ajuntament i de la liquidació de l'herència en lloc. L'espai acollirà 400 obres de pintors catalans com Joaquim Mir, Santiago Rossinyol, Ramon Casas o Martí Alsina. El consistori havia adquirit aquest any els jardins de 5.200 metres quadrats que es trobaven al costat del monestir. El passat mes de juliol van signar aquest acord i ara comença a materialitzar-se amb els primers passos administratius. El consistori defineix el Museu Thyssen com un projecte de país que tindrà capacitat per transformar tota la vila de Sant Feliu de Guíxols.
I a les 8 i 10 minuts, Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Saltem a Torroella de Montgrí perquè els grups municipals del PDeCAT i de COET de Torroella, que són a l'oposició, rebutgen la congelació de les taxes municipals que el govern va presentar al ple de la setmana passada. Tots dos grups destaquen la manca de diàleg que han pogut tenir amb el govern i que aquest no atén a les seves peticions, Dani.
El Partit Demòcrata ha decidit no presentar cap proposta per modificar les taxes com una forma de protesta. Parla el portaveu del PDeCAT, Jordi Cordón, en declaracions a Ràdio Capital.
Perquè venint ja de l'any passat, que vam fer tota una sèrie de recomanacions a fer en taxes per reduir la pressió fiscal als nostres veïns, i no es varen complimentar. No vam fer cap mena de propostes en el qual el que li pertocaria seria reduir moltíssim el que és la pressió fiscal.
Ara bé, si haguessin arribat a fer alguna proposta, Cordón afirma que haurien demanat reduir un 18% els impostos directes en general i un 12% els indirectes.
I per la seva banda, el grup municipal COET insta també el govern a no congelar les taxes i reduir la pressió fiscal en els impostos que consideren que afecten més les famílies, un 5% menys en l'impost de vehicles i una reducció que no concreten en l'impost de béns immobles.
També demanen rebaixar un 10% l'impost sobre les construccions, instal·lacions i construccions i augmentar un 25% les bonificacions per l'obertura d'establiments comercials. El seu portaveu, Gregori Cerquilla, també acusa el govern de ser poc democràtic.
Ja hem tornat a veure el tarannà del senyor Rufí, d'Esquerra, doncs, que és un tarannà autoritari i ens va tornar a demostrar que no escolta res ni ningú. De fet, no va recollir cap proposta de cap grup de l'oposició. I continua amb la seva línia antidemòcrata, autoritària i dèspota.
Asseguren que estan oberts durant tot el mandat a revertir la situació, però que ho veuen difícil perquè el govern té majoria al ple.
Les 8 del matí, 12 minuts, de seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
D'aquí 3 minuts serà un quart de 9. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs amb alegria. Continuem al nord de la comarca perquè ja han passat uns quants dies després que l'1 d'octubre a la Tallada d'Empordà hi veiéssim imatges d'agressions de la Guàrdia Civil cap a la gent de la Tallada, i l'alcalde del poble ja ha posat una denúncia per les càrregues policials que hi van haver aquell dia, Eugènia.
Sí, ho ha confirmat a Ràdio Capital, en concret per les destrosses i les agressions.
De fet, les càrregues... Van fer una denúncia en el Mossos, sí. Sí. Van denunciar que ens havien trencat les portes, que havien copejat a gent i... Això. És una mica, dius-hi, tot el que va passar.
D'altra banda, també comentar que des de l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí han demanat que els hi facin arribar qualsevol document, material audiovisual o informació que faci referència als fets dels passats 1 d'octubre. Tot plegat es pot enviar o bé de manera electrònica o bé entregant-ho presencialment. D'aquesta manera col·laboren amb l'Associació d'Arxivers de Catalunya i Cultura de la Generalitat, que treballen amb la mateixa causa.
Gràcies, Eugènia. I anem per una altra qüestió relacionada amb l'Oncotrail del passat dissabte. La presidenta de l'Oncolliga, organitzadora de l'Oncotrail, Lluïsa Ferrer, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que quan va començar a organitzar l'Oncolliga no esperaven l'èxit que ha acabat tenint enguany. L'Oncotrail ha batut rècords. La cinquena edició d'aquesta cursa solidària ha recaptat 220.000 euros i ha comptat amb 1.584 participants, Dani.
Explica que en aquesta cursa els qui l'acaben es senten feliços perquè saben que corren per una bona causa. Assegura que l'objectiu bàsic de la Fundació és que els comptes siguin molt transparents.
La nostra idea, com aquest any, com cada any, és que sigui molt i molt transparent, que tothom sàpiga on han anat, un tant per cent també es destina a l'Oncolliga.
També diu que no volen fer massa més gran la cursa.
I pensem que molt més de 200 equips farem com l'any passat. Hem de pensar-ho, perquè el que no volem és donar menys qualitat a la cursa que per haver-hi més gent.
Aquest any hi havia 196 equips participant.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
És gairebé un quart de nou del matí. L'Estartit i l'Escala són els punts del projecte Sèpia per incentivar el creixement de sèpies i calamars a la Costa Brava. Enguany, el projecte compta amb 12 incubadores i 8 vivers, David.
En ells s'hi poden cabir tots els ous que recullen els pescadors a les seves xarxes. A més de fomentar la pesca tradicional, els seus impulsors ho han convertit en una experiència turística. Han instal·lat diverses sapieres visibles a l'Estartit i a l'Escala per facilitar que el públic en general pugui acostar-se i conèixer de prop el projecte. També volen crear una etiqueta distintiva per als pescadors implicats amb el projecte Sèpia per donar un valor afegit.
Doncs per parlar sobre aquest tema, parlem amb el biòleg del projecte Sèpia, ja ho direm bé, el senyor Boris Weitzman. Senyor Weitzman, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Senyor Weitzman, li he de dir que projecte Sèpia sembla un nom en clau per una operació militar encoberta, eh? Expliqui'm en què consisteix aquest projecte Sèpia.
El projecte Sèpia, bueno, és un projecte pluridisciplinar. És a dir, el que fem és que els pescadors artesanals, quan recullen les seves xarxes, troben molts ous enganxats. Aquests ous abans els tiraven a mar i es perdien, ous de sèpia i de calamar. I nosaltres el que hem fet és organitzar els pescadors artesanals de l'Escala i de l'Estartit per tal que aquests ous els recullin, els portin a port i els posin dins d'uns vivers. Aquests vivers nosaltres pues, els comptabilitzem, deixem que vagin fent la seva maduració normal i al cap d'un temps, depèn de la temperatura de l'aigua, pues, els traiem a mar obert una altra vegada, una mena de gàbies, i que eclosionen d'una forma natural. I d'aquesta manera, pues, aquest any hem salvat uns 800.000 ous de sèpia i de calamar. O sigui, això són ara petits individus que estan nedant per les badies de Pals i de Roses i que a la primavera següent pues, tornaran en forma d'adults reproductors.
Per tant, amb aquest projecte es pretén ampliar aquesta població de sèpia de calamar. Escolti, fins a quin punt... Quan es posa en marxa aquest projecte, entenc que es fa precisament per recuperar això, perquè es deu haver notat una minva del número d'exemplars de cada espècie, per simple desconeixement. Tant la sèpia com el calamar són espècies autòctones de casa nostra, i en quin grau havien anat baixant la seva presència?
Bueno, aquí, amb aquest projecte, estem atacant dos problemes. Un és, evidentment, la manca de recurs, que en general el recurs pesquer, tant de peix com de cefalòpodes, com de tot, ha anat minvant molt i molt. I l'altre és que els pescadors artesanals estan en greu perill d'extinció. O sigui, no hi ha un relleu generacional perquè no n'hi ha recurs, aleshores els pescadors joves pues, no s'interessa pescar. I amb aquest projecte els estem donant una esperança i estem donant-li un baló d'oxigen per continuar que continuï existint el pescador artesanal.
Perquè, senyor Weitzman, més enllà dels efectes dels vaixells i de la pesca, quines serien les causes pels quals aquesta població anés disminuint?
Bueno, sobretot és la sobrepesca. O sigui, no és sobrepesca, però és que a part d'això està el canvi climàtic, està el que els rius ara no baixin, ja no baixi aigua, ja no baixin troncs, els cefalòpodes els hi costi trobar llocs de posta perquè han de posar els ous lligats en un substracte sòlid, no poden deixar els ous deixats a mar obert, necessiten substracte sòlid a poca fondària. I aleshores, avui en dia, l'únic que troben les sèpies i els calamars són les xarxes dels pescadors, perquè ja no n'hi ha troncs, ja no n'hi ha vegetals, i aleshores, clar, quan els pescadors recullen aquestes xarxes perquè l'han de recollir cada 12 hores, s'ha de treure l'aigua, doncs aquests ous es perden. D'aquesta forma doncs, estem salvant totes aquestes postes que es perdien fins ara. I un altre punt important també del projecte Sèpia és el nivell de divulgació d'aquest problema. O sigui, el projecte Sèpia, a part de fer activament recollir i salvar totes aquestes quantitats d'individus, estem fent una forta actuació en quant a divulgació de la població, de la gent, perquè coneguin que els problemes que hi ha al mar i que coneguin que hi ha possibilitats d'invertir la situació. I a part, una altra cosa que també estem fent amb aquest projecte és el tema de creació d'una marca en el qual s'ofereix un producte d'altíssima qualitat, com és els cefalòpodes que es crien aquí, que a més han estat pescats d'una forma artesanal i sostenible i que a més estan afavorint el medi i estan afavorint l'espècie. O sigui, que quan tu compres, menges una sèpia del projecte Sèpia, els teus diners estan anant-hi a un pescador que està fent alguna cosa per millorar l'ambient. Això és un valor afegit molt important.
Per tant, més enllà de la mateixa campanya, s'hauria de fer també una feina de divulgació d'aquesta, de comunicació, d'aquesta proximitat sèpia del calamar que es pugui comprar aquí.
Exactament, per això també agraïm molt aquesta entrevista que estem fent vosaltres ara, perquè aquesta és una de les maneres que tenim de divulgar aquest projecte, divulgar aquest problema i divulgar aquesta solució i aquestes possibilitats que tenim entre tots de reconduir aquesta situació.
Senyor Weisman, els diners d'aquesta iniciativa d'on han sortit? Perquè tinc entès que hi ha una part de finançament que ha sortit a partir del micromecenatge a través de Verkami.
Sí. Els recursos que utilitzem nosaltres per portar aquest projecte són variats. O sigui, són tant de capital privat com capital públic. Capital públic, doncs, és bàsicament l'Ajuntament de l'Escala i el Parc Natural del Montgrí, Esmedes i Baix Ter. Capital privat són totes les empreses que hi ha al voltant, entre càmping, restaurants, hi ha una gran varietat de 23 col·laboradors hem aconseguit reunir aquest any. Ara comencem a buscar una altra vegada col·laboradors per fer el projecte encara més gran en el 2018, o sigui que si algú m'està escoltant i s'anima, que es posi en contacte amb nosaltres, perquè ara és quan estem començant a armar tot l'equip de col·laboradors per poder tornar-ho a fer. I a més també vam fer una campanya de micromecenatge que ens va anar molt bé perquè vam haver d'adquirir una embarcació per treballar-hi i la campanya ens va ajudar molt en aquest sentit.
Deia, a nivell institucional, quin tipus de suport tenen per part d'ajuntaments i altres institucions supramunicipals?
El que he dit ara, o sigui, l'Ajuntament de l'Escala ens ha recolzat molt en aquest sentit, i el Parc Natural del Montgrí, Esmedes i Baix Ter, a les dues bandes del Montgrí, això ens ha donat diguem-ne els dos pals de paller per poder fer aquest projecte, i a part tenim totes altres, entre les cofradies, entre privats, empreses, tot aquest sentit.
Però per tant aquí, per entendre'ns, Generalitat, Consell Comarcal, Diputació de Girona, aquí no hi són,
No, ens donen un suport, però a nivell de recursos no hi són.
Li dic perquè, tornant al tema de la necessitat de divulgar, diguem-ne, tant la sèpia com el calamar des del punt de vista de producte de quilòmetre zero, em fa la sensació que aquí falta molt camí per córrer perquè la gent de... els que som d'aquí, siguem conscients d'això, i em fa l'efecte que una entrada en massa de les administracions afavoriria molt aquesta història.
Sí, evidentment. El que passa és que, estem anant a poc a poc, perquè pensa que aquest projecte Sèpia en són l'Isaac, que és un pescador, i jo, que és un biòleg, i anem a la velocitat que tampoc no volem córrer massa perquè no sigui que ens estim bé, no? Volem fer les coses bé, a poc a poc, i sí, evidentment, tenim planificat que en un futur pugui entrar-hi una altra mena de capital i una altra mena de recolzament més públic. Tenim ara restaurants molt renombrats com el celler de Can Roca, el molí de l'Escala, l'Hostal Empúries, que ens donen un recolzament molt important a nivell gastronòmic. I això ho valorem moltíssim també, perquè al final acaba, això és una espècie de consum, no? Que ha d'acabar per tancar el cicle, necessitem que aquesta espècie sigui consumida i valorada pel consumidor per poder fer que, per tancar la roda, no? Perquè aquest projecte pugui continuar i pugui anar creixent.
Uh-huh. Senyor Weisman, parlava d'una població de 800.000 exemplars ja alliberats, 800.000 ous i 800.000 individus de l'espècie. No sé si això és una primera fase i en qualsevol cas no sé quin seria el següent pas d'aquest projecte.
Això és un tema que moltes vegades parlem amb l'Isaac, i és que si comencem a parlar de números, sí que és una cosa molt enlluerna i llamativa, però en realitat això no és l'important. L'important és que siguem capaços de donar sortida a tots els ous que ens porten els pescadors artesanals. Si hi ha un any dolent, per lo que sigui, meteorològicament, i aquest any hi hagin poques postes, doncs tindrem menys ous. Si hi ha un any que hi hagi moltes postes, perquè sigui un any bo per el motiu que sigui, doncs aquell any tindrem més ous. No és qüestió que cada any hi hagi més ous, i més que l'anterior, sinó que cada any siguem capaços de donar sortida a tots els ous que ens porten els pescadors artesanals. Això és lo realment important.
Per tant, vostès no s'han fixat un número d'exemplars al qual s'hauria d'arribar?
No, és que això no és possible, perquè depèn de... pensa que això no és com una aqüicultura que tenim tot controlat en piscines, no, estem treballant a mar obert, i això, clar, pues és depèn de cada any. Això és... clar.
Doncs, senyor Boris Weisman, per part nostra, escolti, compti amb el nostre micròfon per explicar tot allò que passi al voltant d'aquest projecte Sèpia, que, l'insisteixo, aquest nom m'encanta, podria ser perfectament el subtítol d'una pel·lícula de James Bond, perquè ens agrada molt això de projecte Sèpia ja des del dia que vam conèixer de l'existència. Deia, que vagi molt bé i molta sort.
Moltíssimes gràcies, que la necessitarem entre tots.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. Continuem el Supermatí. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I una notícia que us avança a Ràdio Capital. El Consell de la Gent Gran de Palafrugell demana un nou local on poder desenvolupar les seves activitats. Es tracta d'una petició que l'Ajuntament ja ha encarrilat i que està acabant de negociar amb ells mateixos sobre aquesta nova seu, David.
Aquesta és la prioritat de la nova Junta del Consell de la Gent Gran que va ser escollida fa 2 anys. Així ho reclama el seu president, Carles Ruiz.
Que la gent gran no fos solament millor que fas amb ell i te quedes allà tirant, no? És un compromís que se doni activitat i facin activitat i una sèrie de coses. Però és que tot això necessites espai per poder-ho fer, necessites un espai, un local.
L'actual espai és a la zona de les Palmeres, al carrer de Martí Jordi Frigola, encara que inicialment es troba a la planta baixa de Can Genís. Els grups polítics van firmar un compromís per trobar un nou recinte. L'Ajuntament de Palafrugell reconeix que aviat disposaran del nou local on el Consell de la Gent Gran podrà organitzar totes les activitats. A més, destaquen que servirà com a punt de trobada per a la gent gran del municipi. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, apunta que tenen negociacions avançades amb la Fundació Catalunya La Pedrera per cedir l'antic Club Sant Jordi.
Estem en negociacions, però ho tenim quasi arreglat. Nosaltres havíem estat... teníem ja un local ja vist, que és aquell, el local de La Pedrera, que és allà on hi havia hagut el Club Sant Jordi. I fins i tot havíem aprovat en Junta de Govern la manera de fer la concessió, perquè com que això s'havia de fer per concurs...
La seu local a les Palmeres serveix principalment per dur a terme feines burocràtiques. Des d'allà es gestionen una base de dades i un carnet amb descomptes per a la gent gran.
I de Palamós al tema Palafrugell... Perquè la 6a edició del Palamós Gastronòmic... ho hem dit al revés, de Palafrugell saltem a Palamós. Perquè la 6a edició, dèiem, de Palamós Gastronòmic ha començat amb 2 grans novetats. Des de l'Ajuntament es vol potenciar els peixos de la llotja del municipi alhora que se serveixen vins de la DO Empordà amb cadascun dels menús. Gerard Tascaig.
Per tal de potenciar el producte de la llotja de Palamós, l'Ajuntament ha creat l'Espai del Peix. Aquest espai posa sobre la taula un peix que té valor gastronòmic però no econòmic. Ho ha explicat el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Palamós, Emili Colls.
Fem amb una filosofia aquesta campanya, que és la filosofia de l'espai del peix, de cuinar tots els restaurants i tavernes, preparen un plat o una tapa, ho fan amb peix que té un alt valor gastronòmic, però no és apreciat econòmicament, no?
L'espai peix també vol ser una ajuda al pescador que no s'emporta un gran benefici actualment amb aquest tipus de producte. El regidor Colls creu que amb aquesta nova oferta i possible demanda els pescadors tindrien més benefici.
Tenim una llotja de peix aquí a Palamós, que és una de les més potents que hi ha a Catalunya, i per posar en valor aquelles varietats de peix que al pescador se li paga poc, i amb això podem fer, a veure si el pescador en poc cobra més, les posem en el mercat, aquestes varietats de peix.
En canvi, l'altra novetat no està relacionada amb el peix, sinó amb el vi conreat a l'Empordà. Aquests vins denominació d'origen de la zona es serviran amb els plats als restaurants adherits a l'Espai Peix, tal com ha explicat el regidor de Turisme, Emili Colls.
Ens hem posat d'acord amb la Déu Empordà i que tots els restaurants que amb els seus menús i tapes acabin servint un vi de la Déu Empordà.
Però Emili Colls creu que l'Ajuntament no pot obligar ningú a fer res. Per això, aquest any han decidit reduir els dies del Palamós gastronòmic a la meitat. Una demanda dels taverners i restauradors.
Volem que els restauradors i els taverners s'hi sentin còmodes amb aquesta campanya. L'any passat va ser una campanya que ens va durar tot el mes d'octubre. Troben que una campanya d'aquest tipus tot un mes era massa llarga. Ens sembla que hauria de ser 15 dies. I entenem nosaltres que l'administració ha de ser el fil conductor i no ha d'obligar a res a ningú. I tothom s'ha de sentir còmode dintre d'aquestes campanyes.
Durant les jornades del Palamós gastronòmic hi haurà diferents tallers de cuina i activitats organitzades pel consistori. El regidor Colls anima tots aquells interessats en anar als tallers de cuina que es faran a l'Espai del Peix.
A l'Espai del Peix es fan uns tallers de cuina que són totalment gratuïts i es fan amb restauradors i taverners que participen en el Palamós gastronòmic. Vull dir, ells acaben exposant els seus plats, la manera de com fan aquells plats, i el públic que hi ha allà doncs es pot apuntar a les receptes. És una cosa que és molt, molt dinàmica, molt participativa, i poden participar i després acaben provant tots aquests tastos que fan.
Aquestes activitats també s'hi sumaran un concurs a Instagram i diverses degustacions de vi de denominació d'origen Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I de Palamós saltem cap al poble de Begur, una mica més cap al nord. La nova edició de la Nit dels Amants del Cinema, al municipi de Begur, ha obert un cicle dedicat als grans directors. La temporada d'enguany, que acabarà el juny, anirà dedicada al director Billy Wilder, Gerard.
El canvi d'aquest any és que la Nit dels Amants del Cinema passarà a ser un acte bimensual i no un acte mensual. Tot i això, la projecció seguirà realitzant el primer divendres de mes al cinema del Casino Begur. L'objectiu de la Nit dels Amants del Cinema és oferir un cinema de qualitat que estimuli el debat i la reflexió entre els temes d'interès divers. El cicle dedicat a Billy Wilder començarà el proper 3 de novembre amb la projecció de El Crepúsculo de los Dioses.
Gràcies, Gerard. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. I a aquesta hora tenim temps per fer un repàs a alguna de les notícies que ens dona la informació esportiva i també l'actualitat general que ens està donant aquest moment en el que estem vivint. D'entrada obrim la pàgina dels esports, perquè aquest cap de setmana també va jugar el Palamós. La setmana passada semblava que aixecava cap amb una victòria al camp del Granollers, però la bona ratxa s'ha esvaït. Els palamosins s'enfonsen amb una nova derrota a casa contra el Sant Andreu. Va ser per 0-3, Pedro Ruiz.
La regularitat no acompanya el Palamós. El degà ha sumat la sisena derrota del curs contra el Sant Andreu. A més, continua sense conèixer la victòria a casa. La imatge que va oferir el conjunt palamosí va ser amoïnant. El rival va passar clarament per sobre de l'equip dirigit per Vicenç Fernández. Si bé la primera gran ocasió de gol va ser de Marc Vila, jugador del Palamós, al minut 3, l'eix ofensiu dels baixempordanesos no va estar inspirat. Al minut 16, els de Fernández van reclamar un penal de Carroza sobre Vila. En la primera arribada, el Sant Andreu es va avançar al minut 22 amb gol de Juan. A la represa, els quadribarrats anotaven el segon gol, un cop molt dur pel Palamós, ja que es va produir al minut 46, per obra del Fred. Al minut 71, Òscar Muñoz va sentenciar el partit amb el 0-3. La nova derrota dels groc i blaus els manté en la penúltima posició, amb 5 punts de 27 possibles. Les estadístiques també són preocupants. Els palamosins només han marcat 5 gols en 9 jornades i n'han encaixat 16. El proper diumenge, a les 12 del migdia, el Palamós visitarà el camp de l'Horta, que és 13è amb 11 punts. els de Fernández aniran amb l'urgència de sumar punts.
Gràcies, Pedro Ruiz. I com dèiem abans, anem a l'actualitat general. Perquè el president Carles Puigdemont planteja una possible declaració d'independència compatible amb una mediació. Per la seva banda, el govern espanyol no descarta aplicar l'article 155 i avisa que prendrà totes les mesures que siguin necessàries al Balejide.
Segons fonts de la CN, aquest dimarts el Parlament no votarà un text, sinó que la compareixença de Puigdemont servirà per aplicar la llei del referèndum, que en l'article 4.4 estableix que dins els dos dies següents a la proclamació dels resultats de l'1 d'octubre se celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent. L'ANC ha fet una crida als ciutadans a concentrar-se al passeig Lluís Companys i al passeig dels Til·lers, dins el parc de la Ciutadella, per fer el seguiment des d'unes pantalles gegants de la compareixença de Puigdemont i del debat al Parlament. Des del govern espanyol, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no ha descartat aplicar l'article 155 de la Constitució si aquest dimarts es declara la independència i ha advertit que es prendran totes les mesures necessàries.
Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana al president Puigdemont que no declari la independència i al president de l'Estat, Mariano Rajoy, que no apliqui l'article 155 per no dinamitar el diàleg. Garanteix que s'implicarà en un escenari de mediació, però reclama als dos dirigents que parin en l'escalada de tensió.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida a les dues parts a no prendre decisions precipitades i a no contribuir a l'escalada més al clima per poder tornar a la normalitat institucional.
En el context actual, els resultats de l'1 d'octubre no poden ser un aval per proclamar la independència, però constitueixen la possibilitat d'obrir un diàleg i una mediació internacional, i el president Puigdemont sap que en aquest escenari jo m'implicaré, perquè ja ho he vingut fent en els darrers temps. El que ara necessitem són gestos de distensió per les dues parts. No necessitem una escalada que no beneficia a ningú. Ara és l'hora de bastir ponts, no de dinamitar-los.
Ha demanat al president Mariano Rajoy mostrar responsabilitat d'Estat i que retirin els efectius policials enviats a Catalunya i la intervenció dels comptes de l'administració catalana per tal de reduir dites tensions.
I en un altre àmbit, el president dels Estats Units, Donald Trump, demana diners per al mur. Les polítiques migratòries del president preveuen molts problemes per arribar a un consens amb els membres del Partit Demòcrata.
Trump va enviar ahir al Congrés el seu pla de principis per a una futura reforma migratòria que inclou el mur a la frontera amb Mèxic, agilitzar l'expulsió de menors centroamericans, contractar més agents i limitar la concessió de visats mitjançant un sistema de mèrits. En un comunicat conjunt enviat després de la divulgació del pla de Trump, Schumer i Pelosi afirmen que la llista de principis del mandatari va molt més enllà del que és raonable i no representa cap intent de compromís. Els líders demòcrates asseguren que estan oberts a mesures de seguretat fronterera raonables i subratllen que la construcció del mur amb Mèxic va quedar explícitament descartada de les negociacions.
Gràcies, Alba Lejide. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, i tu?
Doncs mira, espera que poso música. Ara. Bé, mira...
amb música tot sona millor.
Clar, tot sona com més distès i aquesta hora del matí serveix sí, per despertar una mica la gent que està allò que acaben d'esmorzar i que tenen la panxa plena, no?
Sí, allà amb els cereals, la llet i la magdalena, no?, i aquestes coses.
Bueno.
Està bé.
Com cada setmana amb en Josep Lluís Vidal parlem de totes aquelles notícies, o com a mínim aquelles notícies més destacades de l'àmbit del món digital, i aquesta setmana, Josep Lluís, ha sigut notícia, no sabem fins a quin punt contrastada o certa i fins a quin punt, que les dades dels ciutadans de Catalunya que s'han fet servir pel referèndum, ja em corregirà si ho dic bé, si ho dic malament, segons El Mundo diu que estan en perill.
Sí. Bé, ha estat una setmana convulsa. De fet, això encara no s'ha acabat. Avui és un dia important, també. I llavors, totes les informacions que s'han publicat entorn al referèndum també han tingut, com ja comentàvem la setmana passada, un component tecnològic, un component tècnic important, no? Mm-hmm. Parlàvem ara fa uns dies dels secrets de webs, o del tancament de webs, i tot això. Doncs ara, El Mundo ha publicat una informació, ara fa uns dies, que diu que les dades que va fer servir el govern de la Generalitat per elaborar el cens amb el que es va poder votar diumenge 1 d'octubre, sí, doncs que ara estan en perill perquè no segueixen uns estàndards d'encriptació massa forts. A veure, la notícia Jo no ho poso en dubte, perquè realment estem parlant de que en el referèndum a les taules s'accedia al cens universal quan era possible, quan la connectivitat ho permetia, sí, quan l'aplicació no estava caiguda, així s'accedia a través d'internet. I a través d'internet em refereixo no a través d'una connexió a internet, sinó a través d'un navegador.
Sí.
Les taules accedien, els membres de les taules accedien a través d'una IP, a través d'una adreça URL, a través d'un navegador. Per tant, estàvem fent servir tecnologia web. La tecnologia web és una tecnologia molt versàtil, és una tecnologia que permet accedir des de diversos dispositius, des de qualsevol lloc, etc, etc, però també té unes altres vulnerabilitats que no té, doncs, altre tipus de tecnologia de sistemes que emmagatzemen dades o que tracten dades, no? Vull dir que és més vulnerable que nosaltres.
Però vaja, però això per aquesta regla de 3, qualsevol botiga e-commerce que vengui per internet, sí, al final acaba sent el mateix, no?
Sí, sí, exacte, exacte. De fet, és que, per exemple, qualsevol persona que treballi ara, posem per cas WordPress, sabrà perfectament que és una plataforma, a veure, que no és que sigui vulnerable de per si, però que és fàcil, relativament fàcil de hackejar per internet. Tot el que estigui programat en un entorn web té una sèrie de forats, perquè no estava pensat en un principi per aquesta finalitat. Llavors s'ha anat adaptant amb el pas del temps i s'han anat trobant solucions a mesura que anaven sortint els problemes. En el cas aquest que ens ocupa, en el cas de les dades del referèndum, doncs el que ha fet el Mundo ha sigut únicament parlar amb un especialista, amb un programador web, no? Uh-huh. Ara no ho sabia dir qui és exactament, però el que ha fet ha sigut, diu ell, que comprovar que una persona amb coneixements informàtics avançats li seria relativament fàcil accedir a aquesta informació. Perquè, bé, el fet de que haguessin d'estar canviant de servidors contínuament, ja, perquè, a més, aquí hi va haver atacs hacker també d'altres llocs, clar, per evitar que les intervencions també de la Guàrdia Civil, etcètera, etcètera, els canvis de servidors, i que les dades no estaven encriptades amb un xifrat, diguem-ne, gaire potent, doncs que bé, que són accessibles i que estan allà i que poden ser piratejades i que són vulnerables, per entendre'ns. Mm. Bé, a veure, jo ho poso una mica en quarantena, aquesta informació. No dic que no sigui certa, però trobo que sí que té un punt d'alarmista.
No, jo, en qualsevol cas, el que m'agradaria preguntar, no sé si a tu o l'expert que sigui, és si què és més greu, si això del que estem parlant, o la caiguda del servei aquest LexNet del Ministeri de Justícia, que va deixar al descobert i accessibles a tothom que volgués, totes les dades de tots els casos judicials de l'Estat espanyol. I això va passar per dues vegades, no, per això va passar diverses vegades, de fet, si no recordo,
sí,
malament.
O aquí també podem trobar molts més exemples, com per exemple que Yahoo també ha reconegut fa pocs dies que totes, absolutament totes les seves comptes van ser hackejades, quan en un principi primer ho van negar, després van dir que eren només unes quantes, després que van ser un terç i que al final han estat totes, no?
Ja.
Home, a veure, si parlem del tipus de dades que es van fer servir en el cens per al referèndum de l'1 d'octubre, estem parlant de dades que es coneixen com de... no sé si és aquesta expressió, però són considerades de baixa sensibilitat. És a dir, són noms, cognoms, codis postals i números de DNI.
Ja.
Res més. No hi ha dades especialment sensibles, tipus dades sanitàries, dades d'antecedents penals, si és que existeixen. Vull dir, en el cas del servidor de justícia, evidentment, com a tractament de dada en si, de la informació, home, és molt més greu.
A mi tot aquest cas de l'ExNet em sembla d'un escàndol majúscul, i sobretot perquè el ministre de Justícia, a més, va comparèixer un dia per dir que el sistema era 100% segur i que no havia passat res, i l'endemà va tornar a caure el sistema de dalt a baix. Això em sembla gravíssim.
Qualsevol persona... Mira, sincerament, qualsevol... Aquí, sempre els que ens dediquem d'una manera o altra a la tecnologia, és una batalla que tenim sempre, qualsevol persona que ha de donar explicacions de manera pública. Mai es pot dir que un sistema és 100% segur. No existeix la seguretat al 100%. Mai. No, és que és impossible. No. Jo tinc un amic que és enginyer informàtic, el que connecta fa 15 anys, i una vegada em va dir una frase que té tota la raó del món. Amb temps i diners, tot sistema és vulnerable.
Clar.
O fins i tot amb una d'aquestes dues coses, només amb temps o només amb diners. Però si ajuntes les dues, doncs
sí, sí, sí.
Una cosa és molt més fàcil.
Escolta, canviem de qüestió, perquè aquestes últimes setmanes Twitter ha començat a fer proves pilot d'ampliació de l'espai per escriure a 280 caràcters.
Sí, sí, correcte. Al final Twitter sembla que està seguint les pressions dels usuaris. De fet, ho porta fent de manera més o menys encoberta, no? Ara, per exemple, les URLs que es fan servir per pujar les imatges ja fa un temps que no compten en el còmput dels 140 caràcters. Bé, han anat fent algun tipus de millores en aquest sentit, perquè tot i ser una xarxa social que es feia servir inicialment per missatges curts, concisos i a més amb molta quantitat, no? Uh-huh. I per informar de manera ràpida, aquesta demanda ha estat sempre present, no? Que 140 caràcters és molt poc per expressar algunes coses.
Clar.
I al final estan provant això amb un grup selecte d'usuaris, perquè a més és un grup d'usuaris que està escollit de forma aleatòria, és a dir, un bon dia tu pots trobar la teva aplicació que t'han habilitat aquesta opció i que pots escriure més al compte, i a veure, al final està claríssim que ho acabaran implementant de forma massiva.
Un grup selecte, jo he vist des de Scarlett Johansson, que tenia 280 caràcters, fins a Inés Arrimadas, que també li vaig veure, que a més em va fer ràbia perquè havia escrit no sé què, i jo vaig pensar, dic, miri, senyora Arrimadas, a mi el que m'indigna és que vostè tingui 280 caràcters i jo 140.
Jo només tinc 140 per replicar-li.
I hagi de partir-ho en dos per poder-me expressar amb tot el que vull dir. Però vaja.
Potser selecte no és la paraula, un grup reduït, diríem.
Escolta, i tenim data de quan això serà, diguem-ne, d'accés universal, no? Eh?
No. A més, aquest tipus d'informacions són bastant, no secretes, però sí molt hermètiques, i de cop i volta ens trobem que la companyia fa un anunci i al cap d'unes poques hores ja està implementat. Vull dir que crec que serà més aviat que tard, però no hi ha una data oficial. De fet, estan fent proves. Home, les proves que poden fer potser és a nivell d'experiència d'usuari, més que res. La plataforma ja està claríssim que pot funcionar amb 140 o amb 280.
Clar.
Això està claríssim.
Molt bé, i una última qüestió, perquè hem sabut que Microsoft ja abandona definitivament el seu sistema operatiu per mòbils.
El Windows Mobile. Sí, davant de l'evidència de que el mercat està dominat per Android i també per iPhone, tot i que amb una quota de mercat molt més baixa que Android, però que entre els dos...
Però més ben parida.
No entraré en aquest terreny, Miquel. No em faràs caure, Però és que no ho sàpiguen, en Miquel és superfan d'iPhone i jo sóc sóc d'Android.
No, jo sóc fan de l'entorn del sistema operatiu d'Apple, del iOS. No de l'iPhone necessàriament, sinó...
No de l'iPhone,
tot l'entorn.
De la poma sencera.
Exacte.
De la poma sencera, no, de la poma que li falta un tros, però bé, és igual.
Exacte.
Davant de l'evidència, Microsoft s'ha rendit definitivament, perquè és que només tenia un 0,3% de quota de mercat.
Clar,
és que això és en un mercat mundial com el que representa avui dia la telefonia mòbil, és ridícul, aquest 0,3%.
Té més oients aquest programa que usuaris al Windows Mobile, em sembla a mi.
Sí, és que pots parlar més persones al dia que
he conegut una persona a la meva vida que tenia un... Clar, és que a més el tàndem era perfecte. Tenia Windows Mobile en un Nokia Lumia. Vull dir que ja era els dos...
Però aquest era avançat, perquè sí, els Nokia, però... Lumia, aquests van ser la segona generació dels Nokia, quan ja van fer el salt del Symbian a això, no? Sí, mira, un amic també tenia... un aparell amb Windows Mobile.
Espero que l'hagis deixat de parlar.
Ara que ho dius, ara fa temps que no hi parlo.
Veus?
Però per altres qüestions. No per el sistema operatiu
mòbil. Rojo separatista.
No. La veritat, això, no? Al final que s'han rendit i que han vist que no tenen res a fer. Tot i que, Microsoft va ser de les primeres que van despreciar, entre cometes, l'iPhone de Steve Jobs, ara fa 10 anys, quan el va presentar,
yeah.
I no li van donar valor a aquest invent del senyor Jobs.
Sí.
Doncs mira, 10 anys després han hagut de retirar-se del mercat.
Clar, tampoc li van donar valor al primer, al Macintosh, quan va aparèixer, tampoc li van donar valor al sistema operatiu d'Apple, que és el primer que treballava en finestreta, bueno, el segon, perquè era una còpia d'un de Xerox, però vaja... En qualsevol cas, és igual, en parlarem un altre dia. Sí.
Josep, sí, un altre dia podem fer un debat llarg i tendido sobre
Acabo
això.
De recordar que la setmana passada vam dir, o la setmana passada, fa 15 dies, perquè la setmana passada vam tenir liu, però que fa 15 dies vam dir que parlaríem dels clickbaits i de totes aquestes tècniques que fan servir les pàgines per atraure la clientela, eh? Ah, no te'n recordes tu d'això, eh?
Sí, m'acabo de recordar el mateix. Bueno. He hagut de fer un desacer de fa ja 15 dies, però bé, sí.
Escolta, en parlem sí, un altre dia. Present.
En parlem.
Que vagi molt bé, Joan Lluís, bon dia.
Gràcies, igualment,
adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
D'aquí 10 minuts seran les 9 del matí. Com sempre, a aquesta hora el que fem és anar al repàs de les principals activitats culturals, lúdiques, festives que podeu fer a casa nostra. I avui, dimarts 10 d'octubre, us portem una agenda cultural d'allò més fotogràfica i comencem amb l'exposició La Verema dels 80. És el Museu del Suro de Palafrugell, una exposició que fa un viatge al passat i recorda aquesta pràctica tan habitual, Pau Ponseti.
La Verema dels 80 mostra els moviments migratoris per anar a fer la verema al sud de França que a partir de la dècada dels 60 fins als 90 del segle passat va ser una pràctica habitual per a milers de famílies senceres que hi anaven especialment des d'Andalusia, Extremadura, Múrcia o País Valencià. Malgrat que les condicions eren precàries, a diferència dels moviments actuals, eren emigrants que anaven en papers, moltes vegades amb contracte de treball i viatge pagat. Fins al 26 de novembre i ara, 30 anys més tard d'aquelles migracions massives, Jordi Mestre i Xavier Martí mostren tot el procés a través de fotografies.
I de les imatges de la Verema ens transportem als colors i paisatges de les comarques de Girona amb l'exposició Els colors de Girona.
Una exposició que gira a l'entorn de dos elements essencials que es van repetint, el paisatge de les comarques gironines i el color, que destaca de manera evident en cada fotografia. Els colors de Girona es compon d'un conjunt d'imatges a través de les quals Jordi Gamella experimenta amb el procediment tècnic de la fotografia i el porta fins a l'extrem. Els resultats són unes peces en què la saturació del color evoca pura passió. Per fer-ho, Gamell explica que s'ha centrat a mostrar els colors de la vida, aquells que donen sentit a la seva manera de veure el món i que ell mateix ha sabut passar pels sedars de la seva càmera fotogràfica amb professionalitat i encert. Els resultats són uns paisatges únics i uns colors fotografiats amb una mirada especial que podreu veure fins al 22 d'octubre al Centre de Turisme i Cultura de Sant Domènec de Peralada.
I finalment, per acabar, us recomanem l'exposició de les fotografies presentades a la 8a edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.
L'exposició 17 mirades a 12 mesos està integrada per 24 imatges seleccionades d'entre els 43 presentats a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la darrera edició dels Premis Carles Rahola. 17 professionals, cadascun amb la seva particular mirada, aconsegueixen fer reviure alguns dels fets destacats de l'any 2016, però també permeten descobrir moments aparentment insignificants que podrien haver-se perdut en el dia a dia si no fos perquè un fotoperiodista va fixar-s'hi. Al costat de l'èpica lluita d'un membre de l'ADF contra les flames d'un incendi, trobem trossets de vida a les fires de Girona. Podem passar de la brutalitat d'un accident a la N2 a la placidesa dels aiguamolls de l'Empordà, d'entre moltes altres situacions. Una vegada més, les fotos van molt més enllà de la imatge ens transmeten emocions, ens aboquen sensacions i ens fan reflexionar. Fins al 27 d'octubre podreu veure l'exposició 17 mirades a 12 mesos al Centre Cívic Joaquim Xirau.
Gràcies, Pau Ponseti, avui des de la cambra incubadora de Darth Vader. I ja per tancar l'agenda d'avui, dimarts 10 d'octubre, us recordem que avui, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, al casal de la gent gran de Begur hi haurà una donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits. Així que no hi falteu, que les reserves de sang sempre són més que necessàries. I a 6 minuts, per tancar el supermatí d'avui, dimarts 10 d'octubre. Un dia, un 10 d'octubre, en el que va morir l'actor que encarnava Superman, Christopher Reeve, Marc.
Va morir el 2004 després de passar prop de 10 anys en cadira de rodes a conseqüència d'una caiguda quan muntava en cavall i que el va deixar doncs, sense moviment i amb respiració assistida. L'actor es va fer popular arran del personatge de Superman, que va aconseguir gràcies al seu excel·lent físic de més d'un metre 90, a la seva figura de noi bo i a uns trets que el feien a semblar el famós heroi del còmic. Va aparèixer a les quatre parts, es van realitzar aconseguint enorme èxit, especialment en les tres primeres.
I d'un naixement, i d'una mort, millor dit, a un naixement, el de Mitch Ure.
El cantant escocès va néixer el 1953 i va ser a finals dels 70 quan va entrar a formar part del grup Ultravox, una de les bandes pioneres de l'electropop. Durant l'etapa amb el grup també va formar projectes paral·lels com The Benaid, que va engegar amb Bob Geldof, amb fins benèfics destinats a pal·liar el patiment d'Etiopia. Van ser els creadors de Do They Know It's Christmas. Després de finalitzar l'etapa amb Ultravox, va provar sort en solitari i el 1996 va editar Breathe, tot i que no va aconseguir l'èxit fins dos anys més tard gràcies a un anunci televisiu. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Doncs així sonava aquesta producció que dèiem de l'any 1996 de Mitch Ure, que es deia, que portava per títol Breathe i que sona just abans de tancar el programa d'avui. Programa en el que Boris Weizmann, el biòleg del projecte Sèpia, ha explicat a Ràdio Capital que l'objectiu d'aquest projecte és atacar la manca de recursos i també ha fet que els pescadors tradicionals deia que fan que s'estigui extingint l'espècie, Dani Cortés.
Ha explicat al supermatí que es fa necessari protegir els ous. Per què es fa necessari protegir els ous de sèpia i de calamar?
Les xarxes dels pescadors, i aleshores, clar, quan els pescadors recullen aquestes xarxes perquè l'han de recollir cada 12 hores, s'ha de posar aquests ous, es perden.
Bé, Weizmann deia que la xarxa, els ous es posen dins les xarxes dels pescadors perquè necessiten, no poden quedar-se a mar oberta. L'estart i l'escala són els punts del projecte Sèpia per incentivar el creixement de sèpies i calamars a la Costa Brava. Enguany, el projecte compta amb 12 incubadores i 8 vivers. Entre ells s'hi poden encabir tots els ous que recullen els pescadors a les seves xarxes. El projecte Sèpia es finança a partir de col·laboradors privats, una campanya de micromecenatge i també la participació de la Ajuntament de l'Escala i el Parc Natural del Montgrí.
Gràcies, Dani. Fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé. Adéu-siau. I també, abans d'acabar el programa, un últim apunt per resumir les principals notícies del dia.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ja té a les mans el projecte del futur Parc Central. Estarà situat a l'entorn de l'Asil Surís, al centre de la vila. El parc ha de servir per endreçar el trànsit i crear una zona àmplia per a lleure, activitats i espais verds. És un dels projectes estrella del govern de Tots per Sant Feliu, Esquerra i el PSC.
L'alcalde de la Tallada posa una denúncia per les càrregues de la Guàrdia Civil al municipi l'1 d'octubre. Ho fa per les ferides causades a diversos veïns i per les destrosses causades a l'Ajuntament, on els agents van requisar l'única urna que hi havia.
Els grups del PDeCAT i COET rebutgen la congelació de taxes que el govern de Torroella de Montgrí va presentar al darrer ple municipal. A més, denuncien manca de diàleg. El PDeCAT renuncia a presentar-hi propostes com a mesura simbòlica de protesta. COET demana reduir els impostos que afecten més a les famílies.
Surt a concurs la redacció del projecte del futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols per 121.000 euros. La licitació és el primer tràmit administratiu perquè l'equipament sigui una realitat. Està previst que el museu obri el 2020 al monestir de Sant Feliu.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Demà tornarem amb més notícies i abans d'acabar, un últim apunt pel temps, Martí Seguer.
Avui una jornada amb predomini de l'ambient assolellat. Només seran alguns núvols baixos els que apareixeran a primera hora del matí. Temperatures que es moren entre els 25 graus de màxim i els 10 de mínima. I els propers dies marcats per les altes pressions amb temps estable i en conjunt assolellat.
Agafeu-vos que avui tindrem un dia molt mogut. Que vagi bé.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.